Un altre programa de música. L'espai que trenca els esquemes, començant pel seu nom. I és que això no és només un altre programa de música.
Bon dia, rockaddictes, i benvinguts a un altre programa de música, un espai per conèixer una mica més la història de la música popular dels nostres temps, el rock and roll. Us parla Ramonet Amigó des de l'Espluga FM Ràdio al 107.4 de la FM o a la xarxa a través de l'esplugafmradio.cat. Avui farem el segon programa dedicat a una de les bandes més grans i efímeres de la història del rock. Si vau sentir el programa anterior ja sabeu de què estem parlant. Sí, sí, aneu bé. Estem parlant de The Doors.
Midnight alleys roam.
En el darrer programa vam parlar dels Doors des de la seva creació fins a l'edició del tercer disc l'any 1968, titulat Waiting for the Sun, un àlbum que els va consagrar com a pares del rock psicodèlic. Així que avui iniciem el programa just en el moment de l'edició del quart treball d'estudi del grup, l'any 1969, un treball anomenat The Soft Parade. Escoltem un moment inèdit de la gravació d'aquest disc, concretament de la gravació de la cançó Wild Child, als estudis Rehearsal de Londres. Escoltem-ho.
That sounds good, Robbie. Here we go. One time, everybody, please.
All right. Your cruel face.
Aquest quart àlbum de Soft Parade, estrenat el juliol de 1969, va distanciar encara més el grup de l'underground, amb cançons extremadament pop i amb arranjaments en el metall, molt més a l'estil de Las Vegas. Al cim del Top Jam va participar el saxofonista Chris Amey. Els excessos amb l'alcohol de Morrison el feien en aquell temps una persona molt difícil i molt informal en l'estudi, i les sessions d'enregistrament s'estiraven per setmanes, quan antigament duraven un parell de dies. Els costos de l'estudi es van començar a acumular i el grup va estar a punt de desintegrar-se. Els detractors d'aquest àlbum creuen que es tracta d'una banda esforçant-se per mantenir-se en la onada i tractant d'expandir el seu so amb instruments de metall i corda. El resultat va donar aquest so feble i un so bastant sobreproduït. En la seva defensa, aquest àlbum de Soft Parade va ser un reeixit experiment de quasi pop, podríem dir, o pop progressiu, malgrat l'errat comportament de Morrison i les nombroses dificultats tècniques. Les cançons orientades més cap al comercial, com Top Jam o Tell All the People, van resultar tot un èxit, i pistes com Wild Child o Shyman's Blues són reveladores i imaginatives com sempre, amb excel·lents guitarres i profundes líriques, profundes lletres.
Stop the pain. There will never be another one like you. There will never be another one who can do the things you do. Oh, will you give another chance? Will you try a little try? Please stop and you remember. Together anywhere.
Amb aquest nou disc, el grup va remuntar fortament. Aquest disc es distingeix per un so consistent i pesat. L'àlbum obre amb el tema Roadhouse Blues, caracteritzat per l'espírit de seguretat en l'àlbum sencer. També té temes com Indian Summer, molt tranquils i suaus, que ens recorda el famós The End del seu primer àlbum, i peces tan destacades com Peace Frog, que de Doors es mostren que encara saben sonar dur en el rock clàssic dels anys 60. Morrison Hotel, que és aquest quart disc que us estava explicant, gaudeix d'un optimisme que la banda mai havia vist en discos anteriors. Va presentar un parell de cançons de celebració i algunes balades d'amor, com la que escoltarem aquesta English Summer. Aquest disc va aconseguir el número 4 dels Estats Units. Però escoltarem aquest tema, aquest estiu indi, Indian Summer. Encara que Morrison enfrontava processos judicials a Miami durant l'agost d'aquell any, el grup les hi va arreglar per anar al festival de l'illa de Wight el 29 d'agost de 1970. Al festival, la banda va tocar al costat d'artistes legendaris com Jethro Tull, Jimi Hendrix, The Who, Joni Mitchell, Miles Davis i Sly and the Family Stone. Dues cançons del show van ser presentades en el documental de 1995, Message to Love. El 16 de setembre d'aquell mateix any, Morrison va anar als tribunals i el jurat el va declarar culpable per obscenitats i escàndol públic el dia 20 de setembre. Va ser sentenciat a 8 mesos de custòdia, però va obtenir la llibertat mitjançant una apel·lació. El 8 de desembre d'aquell 1970, en el seu 27è aniversari, Morrison va gravar una sessió de poesia que s'editaria més tard com el disc en American Prayer. Escoltem aquest poema, una part d'aquest poema, perquè és molt llarg, una cosa que devia ser una gran innovació en aquella època pel fet de posar una poesia simplement recitada amb música de fons. Segurament que això va ser una cosa que en aquell moment va causar un gran impacte. Escoltarem doncs aquest poema de Jim Morrison, del disc aquest, An American Prayer.
La música rock i els seus secrets a l'Espluga FM Ràdio.
Under the stars, do you know we exist? Have you forgotten the keys to the kingdom? Have you been born yet, and are you alive? Let's reinvent the gods, all the myths of the ages. Celebrate symbols from deep elder forests. Have you forgotten the lessons of the ancient war? We need great golden copulations. Fathers are cackling in trees of the forest. Our mother is dead in the sea. You know we are being led to slaughters by placid admirals, and that fat, slow generals are getting obscene on young blood. You know we are ruled by TV. The moon is a dry blood beast. Guerrilla bands are rolling numbers in the next block of green vine, amassing for warfare on innocent herdsmen who are just dying. Oh, great creator of being, grant us one more hour to perform our art and perfect our lives. The moths and atheists are doubly divine and dying. We live, we die, and death not ends it. Journey we more into the nightmare, cling to life, our passion flower, cling to cunts and cocks of despair. We got our final vision by clap, Columbus's groin got filled with green death. I touched her thigh and death smiled.
Durant l'última actuació pública de The Doors al Warehouse de Nova Orleans, a Louisiana, el 12 de desembre de 1970, Jim Morrison va tenir una aparent crisi nerviosa, tirant el micròfon per terra de repetides vegades. No obstant això, el grup va tornar a tenir un últim èxit amb L.A. Woman, la cançó que hem estat escoltant just al principi del programa. La idea d'aquest àlbum era tornar a les arrels del blues i del rhythm and blues, encara que durant els assajos el grup va tenir seriosos contratemps amb Rothschild, que era el tècnic, el productor, que, denominant el nou repertori de música de còctel, va renunciar a la producció de l'àlbum i va deixar el control a Bruce Botnick. El resultat va ser considerat un veritable clàssic, presentat com un dels materials més forts des del seu debut a l'any 1967. Altres, però, consideren que prop de la meitat de l'àlbum és un blues apagat, sense brillantor, que li resta qualitat al resultat final. Potser per això la cançó de Challenging és considerada la més subestimada de la banda. Riders on the Storm, en canvi, es va convertir en una peça clau de la programació de qualsevol ràdio durant forces dècades, de fet fins avui en dia.
Where's the wine, the new wine, dying on the vine? Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out on loan. Riders on the storm.
El 1971, després de l'enregistrament de L.A. Woman, Morrison va decidir agafar-se un temps lliure i es va mudar a París amb la seva nòvia, Pamela Courson. L'havia visitat l'estiu passat i per un temps va semblar content amb escriure i explorar la ciutat. Però després va tornar a l'alcohol i va caure d'un segon pis. El 16 de juny va fer les seves últimes gravacions conegudes quan va conèixer a dos músics de carrer i els va convidar a un estudi. Els resultats van ser estrenats l'any 1974 en un LP pirata, The Lost Paris Tapes. D'aquest darrer treball, gairebé agònic, de Jim Morrison, escoltarem el tema Orange Countryside, un tema inèdit, ja et dic, que va ser publicat el 1994, forces anys després del moment en què es havia gravat. Escoltem-lo.
Well, I used to know someone fair. She had orange ribbons in her hair. She was such a trip, she was hardly there, but I loved her just the same. There was rain. FM set was ragged, but she could talk, yeah, we learned to speak, and 1 year has gone by. Such a long, long road to seek it. All we did was break and freak it. We had all that lovers ever had. We just blew it, and I'm not sad. Well, I'm mad. And I'm bad. And 2 years have gone by. Now her world was bright orange, and the fire glowed, and her friend had a baby. And she lived with us. Yeah, we broke through the window. Yeah, we knocked on the door. Her phone would not answer. Yeah, but still home. Now her father has passed over, and her sister
is a star, and her mother smokes diamonds, and she sleeps out in the car. Yeah, but she remembers Chicago, the musicians and guitars, and grass by the lake and people who laughed. And
Morrison va morir en confuses circumstàncies el 3 de juliol. El seu cos va ser trobat a la banyera. La conclusió va ser que va morir per un atac de cor, encara que es va revelar que no se li havia fet l'autòpsia abans de ser enterrat al cementiri Père Lachaise de París el 7 de juliol. Una versió bastant difosa esmenta que el decés de Morrison es va produir per sobredosi en un bar parisenc anomenat Rock and Roll Circus, més precisament en els banys del lloc on el vocalista havia mort després de tancar-se per ingerir cocaïna, sent el seu cos traslladat per coneguts a la banyera de casa seva. Suposadament, se li hauria intentat reanimar allà amb aigua freda, però no, aquesta maniobra no va tenir èxit. El forense, en el seu informe oficial, va descriure el cadàver del cantant com el d'algú de més de 50 anys i de 1,90 m d'altura. Jim, en realitat, tenia 27 anys i la seva talla oscil·lava entre el 1,75 m i el 1,78 m, sense les botes texanes que portava habitualment posades, esclar. El que ens brinda, això, una clara mostra de la negligència mèdica que probablement va incrementar el mite que envoltava la mort de Jim Morrison. Pamela Corson, la seva dona, va mantenir el cos de Morrison durant més de 4 dies a l'apartament que compartien, dipositant gent al voltant del mateix per aturar parcialment el procés de descomposició.
In the window I am the woman. See the children playing. Come to our house, say the mandarino. Soldier, sailor, young man, on your way to the summer swimming pool. In my window, can you hear me? In my window, can you hear me? Can you hear me? Can you hear me laughing? Come upstairs, sir, to your room, and I will play for you. Golden scene land, try to sleep lamped dreamland, dreamland, take us to dreamland, sell me your pony, your fast golden pony. I need his strength and his terrible footsteps. Open your window, woman of Palestine, and cover us over. Throw down your raiment and cover us over.
Durant els anys següents a la seva mort, persistien alguns rumors que Morrison havia fingit la seva pròpia mort per escapar de la fama i que havia mort una nit en un bar. El seu cos va ser portat furtivament al seu apartament després d'aquest incident. Això eren diverses llegendes que van córrer sobre la seva mort, no? Tant una com l'altra, tant que havia fingit la seva mort com que havia mort al bar i algú l'havia portat cap a casa. No obstant això, l'antic soci de Morrison, Danny Sugerman, va un llibre que va escriure que es deia Wonderland Avenue, assegura que el seu últim encontre amb Curson, la dona de Morrison, que va tenir lloc poc després abans de la mort per sobredosi, ella li va confessar que va ser ella qui va injectar la dosi d'heroïna que el va matar perquè ell patia por a les agulles. Els membres restants van continuar per alguns temps i inicialment, tot i que inicialment havien intentat reemplaçar Jim Morrison amb un nou cantant, i es va inclús parlar que podia ser Iggy Pop. Al final, Krieger i Manzarek van prendre el lloc de Morrison cantant i van llançar dos àlbums, un titulat Other Voices i l'altre Full Circle, i van anar de gira. D'aquest darrer disc van sortir temes tan curiosos com aquest que escoltarem tot seguit, titulat No me molestes mosquito.
No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. Why don't you go home? No me moleste mosquito. Let me eat my burrito. No me moleste mosquito. Why don't you go home? Mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito, just let me eat my burrito. No me moleste mosquito, why don't you go home? Thank you.
Aquests dos àlbums gravats sense Jim Morrison per The Doors es van vendre força bé, la veritat és que es van vendre força bé, però mai com en l'època de Jim Morrison. Els Doors van deixar de tocar i van deixar de gravar a finals de 1972, mentre que el primer àlbum és indubtablement d'estil The Doors, aquest que estem escoltant, el segon es va expandir cap al territori del jazz. Els Doors restants van gravar un tercer àlbum post-Morrison titulat An American Prayer l'any 1978, que proveïa de música de raspaller alguns enregistraments de Morrison recitant la seva poesia de fons, no? És a dir, van recuperar pistes antigues que no s'havien editat mai de Jim Morrison recitant poesia i van aprofitar-les per musicar-les, posant-hi la música de fons. D'alguna manera va ser com un petit experiment post-mortem. Aquest àlbum va ser un èxit i es va veure seguit per un mini-àlbum de material en viu no estrenat. El seu perfil es va mantenir alt durant els anys 80 gràcies a que hi havia una considerable quantitat d'enregistraments en color, gravats en color, dels seus concerts i d'actuacions de televisió, i l'adveniment de la MTV i el gènere dels videoclips que va introduir a les audiències joves a la música dels Doors, ja fos mitjançant els vídeos gravats dels seus concerts o els originals produïts per la mateixa banda als anys 60. Recordeu que en el programa passat us vaig explicar que The Doors van ser possiblement els que van fer el primer videoclip de la història. Llavors, a partir d'aquell primer que van fer diversos més al darrere, alguns dels quals van, als anys 80, van tornar a ressorgir. A l'any 1979, també és important saber això, que Francis Ford Coppola va estrenar la pel·lícula Apocalypse Now amb la cançó The End usada com a banda sonora. Això va portar nous fans a descobrir The Doors. L'any 1983 es va estrenar Alive, She Cried, que incloïa una versió del tema Gloria dels Dem. Escoltem aquesta versió de Gloria, que també és un tema que van fer força famós als Doors.
Gloria, Gloria, You were my queen and I was your fool, riding home after school. You took me home to your house. Your father's at work, your mama's out shopping around. You took me into your room, show me a thing. Why'd you do it?
També dins del pla cinematogràfic val a dir que el 1991 el director Oliver Stone va estrenar la seva pel·lícula The Doors, protagonitzada per Val Kilmer com Jim Morrison. Hi havia alguns cameos també dins de la pel·lícula dels antics components de The Doors, Krieger i Densmore. Els membres de la banda van criticar el retrat de Stone a Morrison perquè van dir que feia semblar a vegades un psicòpata fora de control en lloc del poeta rockerer i sentimental que realment va ser. El 2002, Manzarek, qui va morir a causa del càncer el 2013, i Krieger es van reunir i van crear una nova versió de Doors anomenada The Doors of the 21st Century. Després, Densmore va reclamar que ell mai havia sigut convidat a prendre part d'aquesta nova reunió del grup i el febrer del 1903 es va emetre una ordre legal per evitar que els seus companys usessin el nom de The Doors of the 21st Century, petició que va ser denegada. Més tard es va saber que la família de Jim Morrison, juntament amb Densmore, van continuar buscant la manera d'evitar que usessin el nom de The Doors. El juliol de l'any 2005, la banda es va canviar el nom a DC21C. Ara toquen sota el nom de Riders on the Storm, el qual també és el nom d'una banda de tribut del nord-est dels Estats Units. La seva popularitat segueix veient-se reflectida en les contínues vendes del seu treball. Una onada d'activitats que es van anunciar l'any 2006 amb motiu del 40è aniversari del primer àlbum de la banda va veure la llum un altre box set dels enregistraments d'estudi, un llibre, The Doors by The Doors, i l'inici de la producció d'un documental autoritzat sobre el grup. The Doors, juntament amb el Grateful Dead i Joan Baez, van rebre el premi pel seu èxit a l'edició del 2007 dels Grammy Awards. A principi de gener de 2012 va sortir a la llum un tema inèdit, She Smells So Nice, que escoltarem tot seguit, el qual s'ha afegit a la reedició de l'àlbum. Escoltem doncs aquest tema inèdit que, per acabar la història d'aquesta gran banda del rock. Escoltem She Smells So Nice.
A l'Espluga FM Ràdio, un altre programa de música, amb Ramon Amigó.
Bé, una vegada més ha estat un gran plaer compartir aquesta hora de rock i història amb tots vosaltres. La propera setmana obrirem una nova finestra a aquest univers que és la música rock dels darrers gairebé 100 anys. Espero retrobar-vos i que gaudiu tant com ho faig jo descobrint els grans artistes del rock més enllà de les seves cançons. Us ha parlat Ramonet Amigó des de l'Espluga FM Ràdio. I la setmana vinent, salut i rock and roll.